A Ràdio Maricel, a cel obert.
I acomiadem aquest espai parlant de una de les coses que més preocupa el sector econòmic de Sitges, les expectatives turístiques. Preocupa per moltes coses. Preocupa, entenem, per la crisi, preocupa pel temps, preocupa per tantes coses que entenem que aniran sortint al llarg de la conversa. Saludem, començo per la meva dreta, saludem a la senyora Blanca Carbajo de l'Associació Turística de Serveis de Platges. Bon dia.
Bon dia.
Saludem, feia dies que no el teníem en aquesta taula. No hem parlat, vam estar a punt de trucar, però vam dir, va, no el truquem, no serem dolents. El senyor Francisco Jiménez, director general de Dolce Sitges. Francisco, bon dia.
Molt bon dia, Joan.
I per últim també saludem a Jordi Mates del grup Mates Arnalot. Bon dia.
Bon dia a tots.
A veure, l'anunciat és molt clar, expectatives turístiques, i només en entrar a l'estudi ja sentíem que tothom més o menys arronsava el nas.
Sí.
Arronsava el nas. Estem davant d'un mal any, estem davant d'un any que vés a saber com el traurem, o estem davant d'un any que després, potser com altres anys, després s'acabi arreglant. A veure,
jo penso que si el juliol i l'agost fa bon temps, pues, no sé, la gent s'engrescarà. Jo sóc bastant optimista, però així i tot, un bon any no crec que sigui.
D'acord. Any d'economia de guerra? Això?
Bona pregunta. Aquest any penso que me la van fer l'any passat a mi.
Oi que sí?
Sí. Jo diria, jo n'hi ha un parell de coses. Crec que per un costat, evidentment, el temps no ens està ajudant gens ni mica. Això és claríssim, i la lògica diu que si el mes de juliol i el mes d'agost són bons, doncs tenim moltes possibilitats de que almenys aquests dos mesos facin la feina de cada any. I si ho comparem l'any passat, l'any passat, doncs, les perspectives eren potser una mica semblants a les que tenim ara, i després el mes de juliol i l'agost el temps va ser bo i finalment vam tindre una temporada amb aquests dos mesos bastant bona. Amb la qual cosa, comparteixo l'optimisme de Blanca amb el sentit de que si fa bo estic segur que la gent s'engrescarà, perquè tots tenim ganes i necessitat de passar un bon estiu. També hi ha una segona qüestió, i és que la crisi existeix, això no hi ha cap mena de dubte, hi ha molta gent sense tenir recursos per fer vacances, sinó per sobreviure a finals de mes. I llavors, lògicament, això té un impacte. I també hi ha una crisi potser més gran que aquesta, que és la crisi de confiança, la crisi general de on estem, cap a on anem. I aquesta potser està jugant també una mica en contra. La gent s'ho està mirant. Blanca, abans, fora de context, parlava del fet de la gent, potser el que està fent és dies dolents i tot plegat el que fa és potser el dia que fa bo aprofita, surt, gasta i torna cap a casa i diu, bueno, ja vindrà un altre dia.
Has carregat piles.
Potser aquest és un efecte que s'està adonant molt. Encara així, jo puc dir que parlat amb els hotels d'aquí del poble, alguns els grans i tal, tots tenim més o menys la mateixa tendència de reserves pel restiu, però amb una qüestió, i em aturo aquí, que crec que Jordi parlarà millor que jo d'aquest tema, i és el fet de que portem un temps aturats. És a dir, no està tan clar que continuï sent la mateixa tendència que l'any passat.
És a dir, que l'any passat teníem unes perspectives dolentes que finalment van ser superades, i això va ser una bona notícia, i Francisco Jiménez creu que potser la cosa no anirà tan recuperada com anava l'any passat, Jordi.
Clar, no, comparteixo tot el que ha dit la Blanca i tot el que el Francisco. Sí, més o menys les meves anotacions que deia, què diràs, doncs em parlava...
Te les he fotut de totes.
No, però...
No, ho sento, Jordi.
No passa res, perquè és la realitat. O sigui, clar, l'any passat parlem d'una cosa que ja ha passat. O sigui, que al principi, doncs, no era un bon any, però el temps, que Sitges és primordial. És primordial, o sigui, tant per l'hostaleria com per la restauració, és primordial. O sigui, fa bon temps i el vam tenir. Vam tenir tot un estiu meravellós. Doncs això ens va poder no recuperar tot el que s'havia perdut, però sí, doncs, que no fos un any tan catastròfic com es preveia. Com ha començat aquest any? Un temps molt dolent, tot el que ha estat hivern i primavera, doncs no sou favorable, bueno, ni aquí ni a molts altres destins, però
ja.
Parlem del nostre. I doncs, que això ha ajudat, doncs, que la gent no ha sortit, i ara estem, doncs, també una inestabilitat. Què ens podem trobar? Doncs que hi hagi bon temps i la gent surti, i també ens podem trobar, doncs, que ja l'any passat hi va haver la tendència aquesta, que la gent no faci viatges llargs a fora. Llavors aprofita més caps de setmana, Revetlla de Sant Joan, tots aquests ponts, i veig que els podem treballar molt bé, si bé. Tema confiança, clar, la gent també està espantada. O sigui, ja abans, l'any passat potser hi havia, cada família tenia un aturat, però és que ara si no, ara quasi bé totes. Llavors això afecta, i afecta també la confiança de les empreses. Les empreses també, tanta moguda política, tanta moguda econòmica i tanta incertesa, doncs això merma de dir, el que pot no fa res, i el que no pot, ja és que ni et demana. Però en contrapartida crec que ens pot afavorir, no sé, el tema països del voltant, com França, Alemanya, que sembla ser que hi ha una tendència a una recuperació, encara almenys el primer trimestre, doncs, ja els hi va ser positiu, molt millor que el nostre, el segon trimestre, doncs, pinta el mateix, i això sí que ens pot afavorir, doncs, a mig plaç, no a curt plaç, perquè les empreses no es mouen d'avui per demà. Però bé.
El juliol han dit que faria molt bon temps, que farà un juliol sec i...
Sí. Qui ho ha dit, els mateixos, que diuen que el diumenge no farà bo?
Ho vaig llegir amb alguna banda, no sé.
O també hem llegit allò que la cendra del volcà ens donarà un estiu fred, o sigui que...
Sí, bueno, aquí, també,
les previsions...
El primer cap de setmana ens va anar molt bé, la cendra.
Sí,
clar. Ah, clar. Es van haver de quedar aquí, van agafar les companyies que no sabien què fer, llavors es van recol·locar. Després ja ens va perjudicar, perquè les companyies ja no pagaven l'estància aquella nit, ni pagaven el sopar, ni pagaven l'esmorzar, perquè havien tingut una despesa, doncs, fora del normal, i inesperada, i després també ens va afectar, i ens tornaria a afectar, toquem fusta perquè això no passi, bueno, clar, amb tot el tema dels nostres mercats anglesos, nòrdics i tots aquests, clar, si no és que aquí puguin aterrar, però és que si no poden sortir d'allà,
I aquí Sitges,
ens quedem, doncs, penjats.
Aquí a Sitges, a part de tot això, tenim un greu problema, que és la platja, que no hi ha sorra, que aquests dos o tres últims temporals el mar se'ns ha menjat, vull dir... Això, que ens quedi clar també, perquè sí que la gent Sitges té un encant molt especial i tenim molta fidelització i tot el que vosaltres vulgueu, però la gent acaba venint a la platja, i la platja cada dia és més petita, i nosaltres des de l'Associació de Platges ho diem ja hasta la saciedat, ja és que li hem dit a 30.000 alcaldes, jo no ho sé, però sempre diem el mateix, falta sorra, i aquí no es fa res, res de res.
Aquesta és l'altra.
Així de clar. Vull dir que, clar, el dia que vinguin a la platja i no hi hagi platja, pues no sé si tothom estarà content de ficar-se a les terrasses, per molt que després els senyors hotelers i restauradors estiguin molt contents, però potser s'aniran a buscar una platja que hi hagi sorra.
Fa molt que s'està parlant amb el ministeri sobre la possibilitat.
Fa massa temps. Jo ja no m'ho crec.
Per tant, hem posat aquí sobre la taula tota una sèrie d'aspectes. Per una banda, hem parlat del temps. El temps afecta. Per una altra banda, hem parlat de l'estat de la platja, que també afecta. Per una altra banda, hem parlat d'una crisi econòmica que afecta a la butxaca particular de cadascú. Per una altra banda, hem parlat d'una crisi de confiança, que seria una altra crisi, que a qui no l'afecta la butxaca, sí l'afecta les expectatives, i per tant, també té una afectació. I per últim, doncs això, estem parlant de coses més conjunturals, des del problema del volcà. Clar, em sembla que no hem dit res positiu.
Bueno.
A veure.
Si fa mal temps, hi ha mala mar, normalment. D'acord. Si fa mal temps, hi ha mala mar. Vol dir, hi ha menys sorra encara. Ara, que voleu que us digui algo positiu?
A veure.
Mira, si llueix el sol, si fa un juliol sec i el mar es retira, i d'això tots ens guanyarem la videta. Aquesta és la qüestió.
Una altra cosa positiva també. Pel nostre caràcter,
sí?
La gent té ganes de sortir i vol sortir. Sí. Vull dir que a la mínima que tingui una oportunitat, surt.
Sí.
Gastarà menys. Això sí, tots gastem menys, em sembla.
Sí, sí.
Tots gastem menys, sí, però bé, tots. Però si va de més gent, doncs llavors ja hi ha moviment. Si no, 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 no hem de ser catastrofistes.
No, no, no,
per això, per això.
Sitges hi ha molta gent que el conté.
A vegades confonem el realisme amb el pessimisme. No, no és això.
Diguem que com hem fet un llistat a la intervenció inicial, per això una miqueta hem volgut posar les coses en la seva justa mesura. Estem al costat d'una conurbació de 3 milions de persones i en aquests 3 milions de persones també hi ha possibles clients.
No, i que aquesta zona hi ha un microclima i és real. Hi ha moltíssima gent que ho sap. Inclús a mi em truca gent i em diu: Blanca, quin temps fa?
A veure,
fa bon temps, fa bon temps, tranquil, puja, baixa, entens? Perquè hi ha qui diuen que pugen i n'hi ha que diuen que baixen. Però sí, acaben venint.
Anava a dir el Francisco Reia.
Sí, perquè em recordo fa 7 anys quan vaig arribar aquí, vaig conèixer l'alcalde i em va dir que clar, que sí, coneixia el tema del microclima de Sitges. Des de llavors és una cosa que venc molt i me la sé de memòria.
Sí, no, però és que és veritat, eh?
I si no fos encara... Ho diria
més. Ho diries que sí, també, no?
Però, bueno, home, jo crec que hi ha una cosa positiva i és que en un moment de crisi generalitzada, de manca de despesa, evidentment de mirar-s'ho tot amb molt de cura, de que no hi ha recursos, Sitges ha tingut durant 10 dies la millor campanya publicitària que hi ha hagut mai en aquest poble. I no és només pel grup que hem tingut a Dolce, però també per exemple va ser la continuació del fet que s'havia tingut el Melia Sitges al Cercle d'Economia, coincidia amb el llançament del Mobile Shopping amb la Caixa, Movistar i
Samsung,
Telefónica
i
Visa, amb la qual cosa durant 10 dies hem estat obrint els telediaris i totes les telenotícies de totes les cadenes de televisió, hem estat portada de tots els diaris nacionals i internacionals, tant d'Espanya com ha estat de Gran Bretanya, de la França, d'Alemanya, hem sortit i continuem sortint encara.
Sí, avui dia. Això durarà mesos, eh?
I això durarà mesos.
I l'any que ve encara se'n parlarà.
I llavors, en un moment molt dolent, amb moltes connotacions negatives que les hem parlades, hem tingut la sort de que una jugada ben jugada per part de moltes administracions, dels empresaris i de molta gent que ha estat ficada, ens ha donat una perspectiva d'estar al mercat, de donar-nos a conèixer com ciutat, com vila, i parlar bé de la vila, perquè s'ha parlat bé de la vila. Potser al grup no li agrada tant a la gent, però el fet és que Sitges ha sortit per tot arreu com un lloc veritablement únic per anar-hi.
És a dir, el fet de que determinats personatges triïn Sitges ja té un valor afegit per Sitges,
crea
independentment tenència. De qui siguin els
que es situa al món. Amb aquest vessant econòmic d'estranger, el situa al món.
I això jo crec que és una qüestió que hem de valorar, és a dir, ara mateix no podria dir la xifra, però estic segur que es podria valorar sense cap mena de dubte l'impacte econòmic o l'impacte mediàtic que ha tingut i l'impacte econòmic i veritablement més enllà del valor de cada un dels continguts d'aquest grup, del Cercle d'Economia o de la resta de coses, això té un efecte important.
Els curiosos de dir, ostres, aquests van allà...
I estic segur que n'hi ha molta gent que n'ha rebut trucades com jo, dient, escolti'm, jo sé que vostès han tingut això, jo vull vindre també.
Llavors,
és una trucada a vindre a gent que potser no s'han conegut abans o que no ha vingut prou, i que evidentment això tindrà un efecte. I jo crec que aquesta part, dins de tot el mare magnum de coses negatives, aquesta és la més positiva, que ajudada amb altres coses, les campanyes que es faran aquest estiu per part de l'Agència de Promoció Turística de Sitges i dels diversos ens que estan a l'envoltant i de les empreses, lògicament, això potser és la gran alternativa positiva per mirar-hi amb cert optimisme la campanya d'estiu.
Aquest posicionament mediàtic de Sitges gràcies a esdeveniments buscats o no buscats o vinguts, perquè en alguns d'aquests esdeveniments, com el Mobile Shopping, d'acord que Sitges hi col·labora, però per les notícies que tenim, diguem que primer són les empreses que decideixen venir a Sitges i aleshores Sitges acaba col·laborant.
Sí,
per tant...
però també per una tasca que s'ha fet a priori.
D'acord. Però això
molts segments, o sigui, no només municipals, sinó només de...
El que volia preguntar, el benefici que en surt això, és un benefici que no és tan immediat com a mig termini, entenc. És a dir, és un benefici que és possible, ja que parlàvem de les expectatives d'aquest any, potser aquest any no es notarà tant, sinó aquest any estem, diguem, posant les bases perquè doncs, en el futur doncs, continuï sent present aquest nom.
Pensa, hi ha congressos que tarden 2 anys preparant-se. O sigui, llavors, clar, això reafirma el que dius tu, o sigui, que ara situaran, ens escolliran i veurem els fruits d'aquí 2 anys, o d'aquí 1 any, o veurem ja campanyes publicitàries que venen abans. O sigui, mira, també tasca feta i bona i positiva també és. Vaig llegir, doncs, que la casa Bacardí doncs torna a instal·lar-se Sitges, està a punt i al Mercat Vell, a punt de fer-ho, aviam, es collit Sitges, i portaran gent d'arreu del món, com ja van portar en el seu moment, sobretot a Espanya, els països més propers, però es portaran a la seva casa, o sigui, es porten cap aquí, o sigui, clar, tot suma, o sigui, d'una cosa surt l'altra, però si es fan les coses ben fetes, i Sitges es troba, doncs, bueno, la seva ubicació, que ja no hem de comentar, però instal·lacions les infraestructures preparades perquè puguin venir, doncs, el congrés que han tingut ara, doncs, el Cerca Economies, i de fet el poble està preparat, o sigui, la part positiva, estem preparats per tot això i ens en sortim amb nota.
Sí, això penso que sí, només ens falta una mica més de sorra i ja serà genial.
Sí, sí, això, això ja és...
Clar, perquè tampoc es tracta de que es quedin tots els hotels, oi? Clar, perquè no, es tracta que vagin a la platja, també. I els museus, i els restaurants...
Els hotels fan la seva feina de però buscar després, els seus clients per doncs aquí, de posar en benefici de tot el poble.
Sí, sí, certament. Bueno, i jo penso molta gent que també, a part de venir als congressos, vull dir, clar, ve de vacances i el que vol també, i inclús els que venen de congressos, el que vol després és relaxar-se, sortir, passejar, anar a la platja, fer-se un bany, i tot suma.
No,
tot
i més suma, una vegada hem sentit que la gent que ve l'hivern de congressos, doncs si li agrada el lloc, després a l'estiu torna amb la família.
Clar, clar.
I això em sembla que els que gestioneu hotels...
Això és així.
Sí.
A veure, d'alguna manera és claríssim que la sorra seria ja la cirera del pastís i ja estaríem ja feliços, encara que potser manquen algunes coses, però jo el que sí diria és que si Visa, la Caixa,
Movistar
i tots els que hi ha darrere del Mobile Shopping han escollit Sitges, segurament ha estat per una sèrie de raons, però jo no voldria oblidar que segurament hi ha una feina per darrere, com ha dit el Jordi, molt important, tant de l'Ajuntament, de l'Agència de Promoció Turística, del sector empresarial, i en aquí parlo del Sitges Convention Bureau, parlo també dels empresaris del comerç i la gastronomia, perquè hi ha molta gent darrere de tot això. Ha estat una feina molt clara d'anys, que moltes vegades dius, doncs, aquests programes de què serveixen o per què estan, doncs potser amb aquestes coses diem, no, això ha caigut del cel, no. Les coses cauen després de molta feina, moltes vegades que no es pot veure. I
La trastenda.
I que de vegades dius, no saps cap on va i ni per què es fa, però sí, està començant a donar fruits. El grup que jo he tingut, per sort, només ens ha costat 18 mesos de perseguir-lo. 18 mesos, que es diu molt aviat, però són 18 mesos de feina. Llavors, i tots els que estem a l'envoltant d'aquests negocis, en tots els negocis tots sabem que hi ha coses que succeeixen d'avui per demà, perquè han de succeir d'altres que necessiten conrear la terra i el fruit només els veus d'aquí a un cert temps. Doncs bueno, en aquest sentit crec que la feina que s'està fent des de fa anys, en general el que està fent és prenent el nom de Sitges i la marca de Sitges i portar-la cap endavant, i portar-la en molts sentits. Ens manquen moltes coses per fer, sens dubte, és a dir, moltes.
I molts recursos per poder atraure més.
També falten recursos.
Et trobes comunitats, ciutats d'això, que regalen moltíssim els congressos. Aquí es podem regalar, no sé, poca cosa, poquíssim, eh? Llavors això estem en desavantatge total. És a dir, parlo de comunitats i altres ciutats a nivell espanyol, ja no, per no posar-me a l'estranger.
Sí.
Fins a quin punt Sitges ha d'oferir aquests incentius a qui ve al poble, o fins a quin punt Sitges no esdevé en si mateix un incentiu?
Jo penso que ho és, un incentiu, Sitges, per ell mateix. Té un encant especial, aquesta és la veritat.
No, però Francisco, tu has perdut congressos respectables.
Jo ho sento, però jo tinc una opinió una mica diferent d'això, sí? I puc explicar-ho molt fàcilment. Crec que alguna vegada ho he comentat aquí a Ràdio Maricel. Jo he perdut la presentació d'un cotxe, mentida, d'una furgoneta, que eren 3 mesos l'hotel tancat, gastant-se al poble de Sitges 50 milions d'euros, que es diu aviat, perquè tenia un accés que era una vergonya. Perquè les furgonetes no podien travessar amb seguretat l'accés que tenia Dolce Sitges.
Ah, vale.
Després he perdut una altra presentació d'un cotxe que es va fer a Barcelona, per desgràcia pel poble de Sitges, lògicament, que eren 2 mesos sencer la presentació d'un cotxe alemany, també per qüestions d'accessos. És a dir...
I què passa amb els accessos?
Jo no em refereixo a l'antic accés. Però vull dir, això és un... Però
ara
després,
ja està arreglat, no?
Sí, per sort.
Però jo em referia molt també a sopars de cloenda.
Ah, no. Però després hi ha una segona part. Hi ha una segona part, i és el fet que nosaltres, com poble, tenim una població i tenim uns recursos relativament limitats. Quan tu t'hi trobes en un congrés, el que sigui, que ve i diu, sí, Sitges és meravellós, però el mateix congrés el podrien fer a Cannes, o el podrien fer a Venècia.
Sí,
o... és amb qui estic competint. O sigui, quan nosaltres ens presentem a la ICCA, que és l'Associació Internacional de Grans Congressos i tal, tu estàs lluitant amb el que amb els americans dirien les grandes lligues, estàs a la primera divisió, llavors t'enfrontes amb el Barça, amb el Madrid, i nosaltres som els Sitges. Sí, i Barcelona, quan et diuen un congrés, sí, tingui, i et presenta un paquet a l'organitzador del congrés, que aquest paquet el que significa a l'organitzador és una rebaixa molt important amb les despeses que ha de fer. Per què? Perquè li donen el sopar de cloenda, li donen patrocinadors, etc, etc. Nosaltres no tenim aquest poder. Madrid fa el mateix, però és que ja no parlo de quan estem lluitant contra Dubai.
Hombre.
Lluitar contra Dubai, però és que jo m'ho trobo cada setmana d'un grup o d'un client que m'està dient, estem escollint entre Dubai, Shanghai i Sitges. I dius, pues això em passa cada setmana. Jo estic lluitant contra grans ciutats del món per trobar, poder portar clients, i això em penso que em passa a mi.
Els regalen més coses, o?
Clar, o sigui, quan el senyor vol anar a Shanghai, diu, jo tinc un congrés que són 1.000 habitacions durant 3 dies, dic, necessito que el suplà de cloenda me'l pagui la ciutat de Shanghai. Li diuen, sense problema,
no problem.
O a Dubai, exactament igual. Bueno, a Sitges...
no treu tot el que s'està fent ja i que
però
que
ho paga la
ciutat, vols dir? Sí, els impostos dels ciutadans. Sí, i aquí a Espanya tenim un exemple fantàstic, que són les ciutats de Sevilla i València, que regalen el que calgui, el que calgui, perquè tenen recursos. Nosaltres no els tenim, per desgràcia. Llavors hem de treure imaginació, hem de treure seny i hem de treure, doncs, habilitats comercials per poder enganxar el mateix que a Sevilla. Perdem moltes vegades, però també és veritat que guanyem moltes vegades.
Així, vist així, doncs, haver portat tot aquest grup ha estat la pera madura, això.
Només els que han estat negociant aquest grup sap el que ha costat. només els que hem estat a la taula sabem el que ha costat portar-hi, i amb qui lluitàvem i quines condicions. Això també és veritat, és un negoci fantàstic per moltes raons, lògicament per el que ha portat a l'hotel, per la imatge que porta a l'hotel i per el que porta a Sitges, i si tot això s'ha valorat en el moment de fer-ho.
Anava a dir, en Francisco ens està valorant molt als Sitges, perquè...
que consti que no soc sitgetà, eh?
No, però clar, tenint en compte la, diguem, tot el que se'ls ofereix a altres llocs, el fet de poder treure de tant en tant algú aquí, sí, ja de per si deu ser un valor, no?
Però ho reconeixo, o sigui, és un tema que podríem parlar tranquil·lament amb en Miquel Ferreres, amb l'Elia Sitges, si li succeeix el mateix. És a dir, estem lluitant per atreure clients que tenen opcions a tot arreu. Potser tenim un cert avantatge, és a dir, Sitges està a 2 hores de vol dels principals centres econòmics europeus, i lògicament Shanghai i Dubai no ho són. Llavors, per un costat tenim qüestions que són avantatges, d'altres no, no? El dia que potser l'epicentre del món estigui més cap a Àsia,
cap a l'est,
i que el domini estigui més centrat en Xina i en Índia, potser estarem una mica més preocupats.
Que ja arribarà,
Que arribarà. Potser no ho haurem de veure nosaltres, però arribarà. Però ara mateix estem molt a prop del centre, de l'epicentre mundial, i llavors això és sempre un avantatge. I després, si li poses ganes, interès i coses com les que té Sitges, són certs avantatges, lògicament.
El que ens ha cridat molt l'atenció de l'última intervenció del Javier ha estat, del Francisco, ha estat que això, que Sitges estigui competint a la Lliga de Dubai.
Per què no?
Sí, amb el turisme d'empresa, sí.
Perquè, a veure, diguem, sí, Sitges és una destinació, és un poble de 27.000 habitants. No sé si hi ha moltes destinacions més a Europa que siguin pobles tan petits que estiguin en aquesta Lliga.
Pocs.
Hi ha
pocs,
però hi ha pocs. Venècia, no has dit?
Sí, però Can i Venècia ja diguem que tenen un volum una mica més superior.
Bueno, si ho mirem en població d'hivern, no.
D'acord.
Si ho mirem en població d'hivern, no. Uh-huh. I no ens hem d'oblidar que, per exemple, Can, el que té a l'envoltant, és el mateix que nosaltres tenim a l'envoltant Barcelona. O sigui, el nostre envoltant és Barcelona. Llavors, Can té la seva zona a l'enredor, igual que Venècia té tota la seva àrea, entre cometes, metropolitana, que també és important. Però és lògic, és a dir, per un costat el poble, per com és, per com està dissenyat, per la història i per moltes altres raons, té una vàlua que s'ha de reconèixer i que està molt posada en reconeixement dels operadors i de les empreses i demés. I després que Dubai és meravellós, Cannes és meravellós, Venècia és meravellós, també ho és Sitges. Llavors, això és un tema de vendre i no sempre el més bo i el més car és el que agafa la gent. La gent té ganes de veure altres coses i Sitges atreu.
No, ara, i Sitges té una història turística, o sigui, ja no, clar, parteix de zero. La gent ja hi té confiança. Fa 50 anys o 100 anys ja que se'n parla de Sitges.
I gastronòmicament parlant, sí, també, i artísticament, culturalment.
El diferencial de Sitges, aleshores, quin és? Allò que permet que... és el tema només d'estar situat prop del centre, hi ha un valor afegit en algun nivell de la cadena?
Jo crec que enganxa, senzillament enganxa, perquè jo, per exemple, que sóc de Vilanova, quan vaig conèixer el meu marit, que ell sí que és d'aquí, jo flipava quan em deia que hi havia gent que feia 30 anys que venia a Sitges, jo deia, però que no hi ha res més que tornar a Sitges, i això és una cosa que és veritat, la gent et repeteix, és un públic fidel, doncs que es deu quedar enganxat, perquè clar, jo per exemple, normalment si vaig de vacances sempre trio un lloc diferent, no me n'entorno mai al mateix lloc.
Té els seus serveis millorables, sí, però tenim un serveis també amb nota, o sigui, vull dir que la gent, no sé què dius que falla, segur que fallen coses, saps? Però, contrapartida, el conjunt, doncs, és un notable.
I clients que, per exemple, doncs, s'han trobat que fins i tot, doncs, pues, menys recursos o el que ha sigut, i han decidit doncs, agafar un pack en llocs així més cap a Tarragona, que doncs, pues, els hotels i tot, els potser una mica més barat que aquí, doncs aquests et venen ni que sigui un dia a veure tu, perquè s'enyoren. Sí, és com si
estem parlant de turisme d'empresa i també hi ha tot el turisme particular.
Clar, perquè ells han tocat molt els congressos i tot això, però clar, nosaltres potser toquem la gent més de pie, que dius, no? Gent que et ve amb el cotxe, gent que et ve amb el tren, o bé gent que et ve d'Inglaterra, amb avions, alemans, holandesos, francesos, i jo penso que aquesta gent com que es queda com atrapat, els hi encanta Sitges.
Sempre s'ha parlat que hi ha una gran fidelització, sobretot els explotadors dels serveis de platges,
sí,
en això ho teniu
molt... Sí,
és
veritat, jo flipava, jo flipava i encara flipo ara, perquè jo sí, 30 anys anant al mateix lloc de vacances, pues, per mi, que m'agrada molt variar, pues, em costa una mica, però sí, jo, i mira que jo visco a Sant Pere de Ribes per buscar territori neutral, perquè jo quan es veu casant sabem anar a viure a Sant Pere de Ribes per territori neutral. I llavors, sí...
El triangle, perfecte.
Conserveu-vos o no ho manteu, eh?
Aquest és el triangle perfecte.
És el triangle perfecte, sí. Sitges, Vilanova, Ribes. I penso que a més jo estic en els tres llocs, perquè jo també tinc un negoci turístic a Vilanova. I llavors ho veig amb més perspectiva, a vegades, que molts...
És la globalització. És la globalització de la platja.
De Sitges o entens? Llavors, vull dir, hi ha gent, per exemple, jo veig a vegades que doncs, quan parlo amb gent de Sitges o parlo amb gent de Vilanova o amb gent de Ribes, com són una mica més tancadets, entens? Llavors, doncs, jo a vegades, com que em bellugo tot el dia amb el triangle aquest, doncs potser ho veig una mica més en perspectiva dels que només es miren al seu poble.
Home, sens dubte, per tenir expectatives de futur s'ha de mirar les coses en perspectiva.
I et dic que estem en una zona genial, no solament Sitges, Sant Pere de Ribes, amb tot el que comporta Vilanova. És una zona, l'àrea del Garraf, vull dir, i els tenim dos ports aquí al costat, vull dir, és que, no sé, jo trobo que estem en el lloc ideal.
D'acord.
Jo crec que tu demanaves el diferencial, jo crec que no hi ha un diferencial únic i aquest és el gran avantatge. Si tu parles de Dubai, tothom té clar la imatge de Dubai, que és un desert, però que en el mig del desert tothom pot tenir el que vulgui, perquè ja són capaços de fer un edifici d'un quilòmetre d'alçada, muntar-hi pistes d'esquí o crear-hi les artificials. Si tu parles de Cannes, estàs parlant del glamour del cinema i de la Costa Blava francesa i de més. I a Sitges tenim l'avantatge de que pots parlar de tantes coses, pots parlar de les platges, del munt de platges que tenim, de la varietat de platges, pots parlar dels ports nàutics, pots parlar de tot el que és el poder comprar i les botigues de Sitges, la qualitat de les botigues que tenim, de la gastronomia, que vaig a dir, el que tenim és fantàstic. De l'ubicació, l'activitat cultural.
És a dir, tota la zona aquesta antiga, que és molt maca.
La part antiga.
Sobretot també la quantitat d'esdeveniments que es fan. Això és molt important.
Exacte, jo també.
Això sí que s'hauria de mirar de no solapar-se, sobretot a l'hivern, perquè a l'estiu recolzat el sol, tothom té gent.
Sí.
O tothom bé, però sobretot a períodes d'hivern, allò, si cada cap de setmana, és que quasi hi ha una activitat cada cap de setmana, quan no és fira d'art, és carnaval, i quan no tenim el Regi, quan no tenim la fira Stocs, o sigui, vull dir que hi ha molta activitat ara.
I ara que el Jordi ens treu els esdeveniments, el mes que ve hi ha un esdeveniment que no s'ha fet mai, i que és el Gay Pride.
Sí, és el primer, per primer cop, un mes.
Que també, en principi, ha de generar atracció de gent de fora.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que una, gent de fora que vindrà per la Gay Pride i gent que vindrà a veure què és la Gay Pride.
Què és això?
Sí, jo crec que tindrem els dos components. O sigui, no.
Anava a dir, aquests esdeveniments així, com aquest puntual al mes de juliol, poden ajudar a salvar la temporada o no es necessiten esdeveniments al mes de juliol i l'agost per salvar temporades?
Jo crec que si hem d'esperar el juliol i l'agost algun esdeveniment per salvar la temporada anem malament.
Malament, rai.
Aquesta reflexió l'havíem sentida ja, per això preguntem.
Jo crec que no hauríem d'anar per aquí. O sigui, jo crec que es faci per primer any, doncs el juliol, doncs, perquè és època vacacional, de renom i tot això, i que arrenqui bé el primer cop, ho trobo correcte. Ara crec que s'hauria de mirar altres dates que serien factibles i podria fer
I
el mateix serà, i tindríem el mateix clima i ho tindríem tot.
Serà el juliol, això?
El juliol,
el 9
sí.
El 12, doncs.
Exacte, la segona setmana de juliol, si no recordo malament.
I en què consisteix, això?
És un
planell d'activitat estupenda, un dia tot el tema carrosses i activitats davant de la vostra platja, del costat, doncs hi haurà un village. Per qui anat llegint,
tampoc ens ho han acabat d'explicar, però bé, és una trobada del món homosexual que es fa en altres llocs i per primera vegada es farà
espectacular.
Sí, es fa a Barcelona, es fa a Madrid, es fa a Maspalomas, em sembla que també ja s'ha fet a Maspalomas, i Madrid i Barcelona està pendent, em sembla que la de Sitges està al mig entre les dues.
Sí, però havíem sentit aquest raonament que la idea, sense posar en qüestió la idea, potser el moment triat no era el més adequat, en el sentit que és un moment que precisament Sitges no necessita tant de més gent.
No, per arrencar, ho trobo correcte, perquè pot tenir molt més èxit en un moment vacacional.
Sí, possiblement però, també volen buscar el clima.
Però podria funcionar, crec, igualment, un mes de juny, un mes de segona quinzena
a
maig.
També, o setembre, que el setembre aquí és molt bo.
Que tenim mal temps, però normalment,
a partir de l'abril
o el març tenim un temps meravellós.
Sí, el setembre i l'octubre.
Les platges, de fet, s'obren l'1 d'abril normalment cada any, vol dir que ja és període de platja.
Sí.
D'acord. A veure, tenim diverses coses, hem parlat molt de congressos, de la capacitat d'atracció que té Sitges pels congressos, però clar, evidentment per parlar d'expectatives turístiques de cara a l'estiu no són tant els congressos, perquè bàsicament se'n fan pocs, no hi ha tanta reunió d'empresa com del vacacional. De fet, quan va obrir el Dolce, una de les coses que s'havia apuntat i que finalment no es va complir és que no s'aspiraria tant al vostre establiment a tenir la temporada d'estiu, per tant intentar doncs sobreviure amb els congressos fins que va haver un moment que diguem que vau decidir que el turisme vacacional també era complementari del turisme de congressos. Amb un any de crisi, quin ha de pesar més? Si és que ha de pesar més un que l'altre?
Si parlo per Dolce Sitges, jo ho tinc molt clar, és a dir, el 80% del negoci nostre és en congressos i el 20%, 75-80 i 20-25 de client individual. És una bona xifra, és a dir, és una quarta part dels ingressos de l'hotel, llavors no puc despreciar-la, al contrari, la haig de posar amb molta vàlua. Òbviament és molt més rendible per nosaltres, encara que té moltes més dificultats de gestió, el client de congressos. Per mi una bona temporada d'estiu no significa res.
D'acord.
Encara que no seré tan burro de dir que no m'interessa, al contrari, m'interessa com a tothom que la temporada d'estiu no sigui bona, sigui meravellosa, fantàstica i cada any es repeteixi i cada any vagi millor, però clar, a mi el que em procura molt i el que em fa sentir més tranquil és que des de març fins al juny i després setembre, octubre i novembre siguin fantàstics. Per què? Perquè és el que marca una diferència brutal, però per l'estructura lògica de Dolce Sitges, és com està pensat, com està preparat, però repeteixo, no oblidem que tenim el mes d'agost hi ha de l'entorn de 6 a 7 mil habitacions ocupades amb clients individuals, llavors això és molta gent, són quasi bé 18 mil persones que s'allotgen a l'hotel, 18 mil persones dia, és a dir, en total o al mes de juliol, que estem parlant de l'entorn d'unes 12-14.000 persones. Llavors, estem parlant de xifres molt, molt, molt grans.
Quantes habitacions té?
263.
No, per nosaltres no, nosaltres de fet el turisme particular
és
clar,
és obvi, és
obvi,
és
dos enfocs totalment diferents
per això, per això.
Nosaltres els hotels, per exemple, el Suburban és 99% de particular. Sí que tenim d'empresa, però gent d'empresa que ve a treballar per les zones o... Saps? Llavors aquests sí que els tenim, que són els que a l'hivern doncs, anem treballant,
bueno, inclús
a l'estiu.
Sí, clar.
Llavors Submarí podríem parlar també un 80% de particular i un 20% d'empresa. Nosaltres ja podem agafar grupets molt petits, que els tenim, comitès de direcció, saps? No, no fem allò, cap de vendes, aquests, sí, però no podem fer convencions grans, sinó, no ens hi caben, ni és l'hotel idoni. És a dir, ara, fins a un punt de 20, 25, 30 persones, perfecte, estan, és que tenen l'hotel per ells. Sí.
Sí, sí. I a mi que em preocupa molt com estan les reserves del vostre hotel.
El segur, clar, nosaltres...
De fet, anàvem orientant la conversa cap aquí. Cada cop es reserva amb menys antelació?
I tant.
I tant.
A darrera hora.
La gent ho decideix.
No, tenia aquí dir això.
O no reserven, es presenten.
A darrera hora. I fluctua moltíssim el tema reserves. Sí.
Fluctua?
Fluctua moltíssim. O sigui, avui et poden entrar moltes reserves i demà, que és al cap de 24 hores, la meitat, dius, què ha passat entre avui i demà? No sé.
Pues no se sap.
També, la gent també està molt sensible a la premsa, eh?
Sí,
o sigui,
sí,
què
sí,
passava
sí.
Avui, doncs també això fa sí, més sí. O fa menys, reserva més o reserva menys, el temps sobretot.
A la premsa, Jordi, si m'ho permets, m'ha d'un segon.
A les notícies que surten, o sigui, notícies preocupants.
L'estat d'ànim.
L'estat d'ànim.
Allò, allò d'aquella segona crisi que m'has comentat, sí, sí, la crisi
correcte.
De confiança.
Això afecta el moment de reservar-nos. Sí. Quan anem ser optimistes, estar amb bon ànim, i llavors reservem. Si veiem que dius, ostres, que hi ha bufetades per tot arreu, doncs aquell dia no reservem. Així. I a última hora, a darrera hora tot. A darrera hora,
el fet que sigui més fàcil també reservar,
sí. Això sí.
Els centrals de reserves per internet, etc, entenem que també ha afectat,
sí, suposo,
oi?
Sí, que sí, no?
Molt, el tema internet a nivell particular és el que puja més. Mm-hmm. Internet via la teva pròpia pàgina web, o via doncs, el infinitat de portals que
hi ha. Clar, perquè ara la gent es fica
i vols de potents.
I busca, busca la millor oferta per ell al lloc que volen.
Això vol dir que els operadors han anat de baixa, també, amb el temps?
Els operadors tradicionals, sí. Els tradicionals, sí.
Potser el que... No, jo crec que no han anat de baixa, sinó que han canviat.
Han
estat gestos, han vist la jugada molt de temps i què passa? Quan tu veus qui és el propietari dels grans operadors online, són els operadors tradicionals, és a dir, i ells tenen les seves pàgines i tenen molt de llançes.
El que no s'ha adaptat, aquest sí que
ha perdut tot el mercat.
Sí.
Això és claríssim. Però la majoria han sabut adaptar-se i han sabut dirigir-se cap a on anaven les coses i tal. Això està molt clar i t'hi fixes que quan tens un operador online, si comences a cercar, acabes descobrint que darrere, molt darrere, però al darrere saps qui hi ha. I és un tradicional.
Hasta els xiringuitos de la platja tindrem wifi, imagina't.
Sí, sí.
Novetats per aquest any.
Sí, wifi.
Aquest any es va fer... No, té raó ella. Els xiringuitos, sí, qui vulgui, o sigui, podrà tenir wifi.
I podrem cobrar les hamaques en TPV, què et sembla?
Ostres...
No sé si serà molt pràctic perquè en tanta sorra, però...
Bueno, clar, el wifi també servirà per això.
Perquè quan fa vent i tot això... Sí.
No, però l'associació de platja s'ha adaptat amb això que dius... La gent ara, targeta de crèdit és el que paga més, és més còmode,
sí,
i gasta més, i tu vas a un lloc i pagues amb efectiu, t'hi mires més, això és
un hàbit
de compra. Doncs,
sí,
doncs es va parlar amb l'associació...
No, que a vegades dius, ostres, em quedaria a dinar, però ostres, no tinc diners, on està el primer caixer, i doncs si et diuen, ah, doncs puc pagar amb la Visa, doncs vinga. I dius, ja pagant el més que bé.
D'acord. Perquè, clar, fins ara no en teníeu de TPVs els...
No.
Està bé, això.
No, ara amb aquests inalàmbrics, doncs llavors...
Clar, és que abans necessitaves posar un cable, posar un poste, una mica complicat, I ara tot es facilita molt i és molt més fàcil.
Ah, la gent és més exigent, també.
Sí, tots som
una mica més exigents. Francisco, abans de que arribessis tu, ho parlàvem ell jo. Baixa el preu mig, baixa el preu mig, i puja l'exigència. Sí, sí, però això és una... No sé... A vosaltres,
és així,
però
és així.
Però
és així a tot. És a dir, els cotxes... Sempre estem cercant de baixar-hi el preu, però cada cop demanes... Ja no demanes que tinguis l'aire condicionat i els miralls elèctrics, i no. Ara estàs demanant que el seient tingui calefacció i aire condicionat, que no sé què... Sí, al final és a tot arreu igual i ens està passant el mateix que li passa a tots els sectors, no, no crec que sigui molt diferent.
Tothom s'ofega per on pot.
Però el consumidor surt guanyant en tots aquests moments.
Sí, perquè, dir, clar, tots
som consumidors d'altre servei,
sí,
però
és obvi.
Però obvi.
Mira i remira i diu, pot triar.
Això vol dir estrenyes al cinturó? I ara estic parlant... No ha sortit encara aquest tema, i falta poc, tampoc en parlarem gaire, però tothom, tant Platges, Dolce, Grup MA, heu hagut d'estrenyar-vos molt el cinturó?
Home, hi ha hagut d'haver una prudència empresarial.
Brutal.
Sí. Sí.
Clar, home,
no. No són moments doncs, per a grans eufòries. Sí. També hi ha un tema que també comentava abans, i no per nostre cas, sí, sinó pel tema de la banca, el particular, per reactivar l'economia.
Sí, ja parlem de la banca,
parlant de macroeconomia, i jo aquí amb el poc que sabem, saps? Però, un moment, la gent necessita...
Clar, sí, ara abans, per exemple, doncs tu a l'entrada de la temporada, doncs la pòlissa de crèdit la tenies segura, ara et diuen que no. I llavors, clar, és veritat, és així.
Que el crèdit bancari està una mica complicat.
Home, a veure, i si no, si vols comprar alguna cosa, vols comprar, fer una mica d'inversió, pues has d'esperar a fer quatre diners per poder-ho fer, perquè si no, diràs tu com t'ho fas.
Ara, l'inversió, jo crec que no s'ha quedat a zero, no? La gent ha anat mantenint, ha anat fent, o sigui, tots han anat...
Clar, si no inverteixes, atures el negoci.
Atures el negoci, però és el que et deia, que estem preparats per treballar.
Nosaltres aquest any...
O sigui, estem preparats. O sigui,
que no queda més remei.
Pugui dir, o bé congressos, o bé particular, tot això, o sigui, el poble està preparat. O sigui,
l'any passat no i aquest s'han començat a fer xiringuitos nous, que també ja donen més qualitat, que donen una imatge molt maca i, bueno, i ja podes tenir una miqueta de terrasseta, ni que sigui pocs metres, pues, i clar, tot això és un plus afegit.
Falten dos minuts. Som optimistes.
El que ho dius tu, faltes més nosaltres.
No, podríem continuar, sens dubte, però ho hem de quedar a les 11.
El risc ens va fora.
Ja no sap què fer per veure.
Doncs no, però és que volia fer una pregunta final i és, podem ser optimistes?
Podem i hem de ser optimistes. Sí, sí.
Era la resposta que esperàvem.
És que però... si no som optimistes, taquem barraca, que diu aquell.
Clar, és el que abans ens comentava el Jordi, si agafes els diaris i comences a mirar, oi?
No, és que els diaris també els han d'omplir.
Perquè passen coses, eh?
Sí.
Està claríssim. No és que hem de ser optimistes, si no som optimistes ens quedem al llit i ja vindrà algú a recollir-nos. No, sí, jo crec que els que estem aquí som empresaris o representem empresaris i crec que en general l'empresari és optimista per naturalesa pròpia, per una raó molt senzilla, i és que quan t'hi llences a fer negoci o tens una visió optimista o millor no la facis, perquè la visió negativa és que perdràs diners, o sigui, ningú crec que es llenci a perdre diners. La idea és de fer-hi empresa, de crear negoci i per tant de generar ingressos.
L'altre dia es deia en una ponència del Fòrum Econòmic de dilluns passat, i hi havia una ponència que deia no, és que t'ho has de creure, és que si no t'ho creus...
És que si no t'ho creguessis ja no t'hi posaries.
No t'hi posis, clar.
Seguiries treballant o faries possible, funcionari.
Però t'ho has de creure. Sí, una de les ponències d'on sortia convençuda, a més a més.
Bueno, doncs deixem aquí aquestes expectatives interessants, expectatives turístiques. Susana Casado, bon dia.
Molt bon dia.
Últim espai de l'ADEC, però activitats de l'ADEC encara en marxa.
Correcte. Fem un breu repàs a l'agenda d'actes. Avui a les 8 de la tarda el col·lectiu de joves empreses realitza el segon sopar low cost i recordem que es realitza, com he dit, a partir de les 8 de la tarda als jardins del restaurant Cal Maties a Subirats. I també avancem que el divendres dia 9 de juliol fem una nova sessió dels veïns de l'ADEC i aquesta ocasió comptem amb el senyor Francesc Marc Álvaro, periodista i escriptor. Es realitza a l'ADEC de Vilanova a les 8:30 del matí. Com sempre, tota la informació d'actes de l'ADEC ho trobaré totalment actualitzat a la nostra pàgina web www.adec.cat, on també podeu consultar la formació d'estiu, la formació de seminaris i tallers que realitzarem durant la primera quinzena del mes de juliol.
Doncs amb la Susana Casado la tornarem a saludar després de l'estiu. Que passis un bon estiu, Susana.
Igualment.
I... ens convideu quan acabi la temporada i ens explicarem
i
si
tornarem
o no.
A veure.
Ja està.
esperem que mantinguem aquest optimista. Blanca Carbajo, de l'Associació Turística de Serveis de Platges, Francisco Jiménez, de l'Hotel Dolce Sitges, i Jordi Matàs, de l'Hotel EMEA. Moltíssimes gràcies.
Gràcies
per intentar fer-nos avinent aquest optimisme en una situació de, diguem, d'espantada general, però que, òbviament, això, si no tenim les ganes d'obrir cada dia la persiana, doncs malament rai, oi?
A
tots tres, moltes gràcies.
Gràcies a l'audiència.
I a tots vostès també, ho deixem aquí. 5 minuts, notícies en Conradio, i després més coses. Fins ara.